Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Ens ha costat una mica de temps i assumint el risc de fer-nos pesats, avui a l'informatiu tornarem a parlar de les rodalies del Camp de Tarragona, aquelles que, com els dèiem fa un parell de setmanes, havien d'arribar a Falset, però que de moment només enllaçaran Tarragona i Reus i alguns municipis de la costa. L'interior, de moment, ens quedem igual. Avui, però, els podrem oferir les raons de l'administració catalana a l'hora de prioritzar unes línies davant d'unes altres. Ho sentiran amb la veu del director general de Transport i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, Pere Pedrosa. Primer, però, els oferirem l'entrevista de l'informatiu cap de setmana. Avui, el president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat, Toni Alcobé, ens parlarà, entre d'altres qüestions, de les línies de futur de la DOQ. Tenim més informacions que us avancem en titulars. L'associació Montsant preveu construir una nova residència per a discapacitats psíquics a Falset. Amb les noves instal·lacions ampliaran fins a 12 el nombre de places actuals. El proper dilluns s'obre la Fira Alimentària a Barcelona amb la presència de diversos cellers de la nostra comarca. Ja tenim més dades de l'acte que portarà Tarraco Viva al Priorat. El Déu Bacus visitarà la cooperativa de Falset Massa els dies 16 i 17 de maig. La crònica esportiva i el temps ens situaran a la part final de l'informatiu. Comencem! Com han sentit en titulars, l'entrevista d'avui de l'informatiu cap de setmana, tenim els estudis de Ràdio Falset, Toni Alcobé, president de la denominació d'origen qualificada Priorat. Bon dia, senyor Alcobé.
Bon dia.
La primera qüestió que tenim és aquest canvi de cara que han fet a la web, a internet, amb la seva nova pàgina web. Quins motius hi ha per canviar?
Bé, la pàgina web que teníem era una miqueta ja antiga, de les primeres que van sortir, i estava una mica obsoleta, no? Difícil de trobar els continguts, etc. I ja portem 3 anys treballant amb la nova web, amb la finalitat de que el consumidor pugui orientar-se i pugui trobar la informació que pertoqui, no? I inclús molt amb l'actualitat de les festes que es fan als pobles o de les iniciatives que fem des de la DOQ. Així mateix, doncs, com dades històriques, reglaments, etc. Jo crec que és una bona eina avui en dia, doncs, per conèixer-nos més i qui vulgui apropar-s'hi.
No són dades històriques, però a dia d'avui el que hi ha, el que tenim, és que la DOQ Priorat o tots els municipis que estan dins de l'àmbit de la DOQ Priorat ja tenen un Videvila. Quin és el proper pas o cap on es dirigirà la DOQ una vegada entenem assolit aquest objectiu?
Bé, en principi hem d'anar a poc amb aquest tema, perquè és un tema que és del nou plec de condicions que encara falta l'aprovació per la part de la Comunitat Econòmica Europea. Tenim l'aprovació de la Generalitat i també del Govern Central de Madrid, que s'ha penjat en el BOE, però ara encara ens queda l'aprovació de la Unió Europea. Aleshores, fins que això no estigui aprovat del tot, nosaltres no podem tirar endavant aquest projecte més seriosament, perquè ens estem anticipant als aconteixements. El que passa, doncs, és que les bodegues ho han acceptat ja com un fet molt arrelat amb ells i quasi totes, doncs, estan traient un vi de vila que els identifiqui. La nostra intenció és que aquest vi de vila, doncs, tingui una qualitat una miqueta superior als vins normals de denominació d'origen qualificada Priorat, i per tant, doncs, hem de fer també una comunicació interna dintre de les nostres cellers perquè sàpiguen ben bé el que volem fer amb aquests vins de vila, i també un comunicat exterior perquè els consumidors entenguin el que són els vins de vila, que simplement és una eina per conèixer-nos millor dins de la mateixa comarca i poder diferenciar-nos, i així d'aquesta manera, doncs, poder comunicar al consumidor final què som i qui som i per què som així.
Tot i que falta aquesta aprovació que vostè comenta, ja hi ha molts municipis o molts cellers, com vostè deia, que tenen aquests vins de vila. Quina és la valoració que en fan d'aquest projecte?
Bé, a hores d'ara és molt bona perquè l'acceptació de les bodegues és bona, no? I això es demostra doncs, que cada una ha fet un vi de vila diferent, inclús en diferents partides. Que això també és un altre pas que voldríem orientar-nos, no? No només a diferenciar les viles, sinó dintre d'una mateixa vila diferenciar les diferents partides que hi ha, no? Que unes són més orientació sud, unes altres més orientació nord, tenen més ombra, més sol, i per tant doncs, els vins resultants poden tenir una expressió diferent. Aquest és la nostra, bueno, el nostre objectiu, no? Arribar a conèixer-nos millor, com més millor possible, millor, perquè així podrem comunicar-ho millor, eh? I a part, a banda, doncs, paral·lelament es van treballant una de les coses que ja està aprovada pel reglament de Catalunya, de l'ordenació vitivinícola, són els vins de finca. En aquest moment en tenim dos, el Clos Mogador i el Vall-llac, però n'hi ha d'altres que estan en procés de certificació també per posar-se com a vins de finca. Llavors, entrem dintre del que és l'ordenació vinícola de la vella Europa, no? Del vell continent europeu, on tenim una estructura piramidal on a dalt hi ha els vins de finca, una miqueta més a sota hi ha els vins de vila i més a sota hi ha els vins genèrics de denominació d'origen.
Mm-hmm. Passem, doncs, dels vins de vila, si em permet, encara una mica amb l'eco del... no sé si del rebombori, però sí del fet de parlar-ne, fins i tot vostè em va parlar als micròfons d'aquesta emissora respecte a que en la darrera llista dels vins parkers, dels vins catalans, el vi més puntuat, amb 100 punts, era un vi ranci de la DOQ. Hem d'entendre o podem esperar que el vi ranci serà la propera aposta de la DOQ?
Bé, la recuperació de les vinificacions antigues i sempre és un objectiu, no? Recuperar la nostra part de la història i demostrar al món doncs, que fem vi des de fa molts i molts anys. Malgrat això, doncs, no és l'objectiu principal. L'objectiu principal és seguir fent vins de qualitat i que és la millor manera d'estar, no? I avui en dia doncs, el mercat dels vins rancis és reduït, és una anècdota, perquè tampoc se'n fan tants litros en el Priorat, és una vinificació molt cara, si es vol fer bé, i que té un mercat reduït. Aleshores, tampoc aspirem a omplir el mercat de vins rancis, sinó simplement doncs, mantenir un producte que ancestralment s'ha fet aquí d'una forma familiar, artesana i familiar.
Així no esperem des del Consell Regulador que hi hagi, que apareguin ara... noves produccions de birranci o que els cellers es decantin cap aquí?
No ho crec, i de totes maneres hem de fer incís en la cultura, no? Hem de diferenciar molt bé el que és un birranci de solera, de criaderes, que és anar a buscar la bota del racó com a últim tresor, del birranci fet a sol i serena d'una forma ràpida que es fan en diferents indústries vitivinícoles i que és un procés completament diferenciat i que no té el mateix valor cultural.
D'acord. Mentre esperem què passa amb els birrancis, no puc deixar de preguntar-li una respecte al present que viu al Priorat, com almenys com ho entenem des de la DOQ, des de el Consell Regulador, una mica si tenen la sensació que si la nostra comarca encara viu de tot el boom que hi va haver a començaments dels 90 o ja estem en una nova fase, si ja estem consolidats doncs, o no, i cap on creuen que ha d'anar en un futur.
Un boom ens va posar en el mercat, és veritat, però llavors també ens deien que érem el vi de moda, que no sé què, no sé quantos. No, la moda dura un o dos anys. Nosaltres ja en portem 25, que estem a dalt de la cresta, i això vol dir que hi ha una continuïtat, no? Una consolidació del mercat que es demostra tant a nivell de vendes com a nivell de crítica internacional i nacional. Jo crec que estem treballant això, la qualitat, la nostra feina, que és l'única que tenim, és treballar en millorar els nostres vins i estar presents en tots els mercats possibles.
Mm-hmm. Entenem, doncs, i entén o pot preveure cap on ha d'anar en un futur?
Bé, el futur és el que marquen avui en dia les tendències, no? Fer una enologia i una viticultura molt més sostenible, tot i mantenint la tipicitat i la qualitat del producte. Nosaltres tenim un producte diferenciat de tota la resta del món i això és el que hem d'anar treballant. Mantenir aquesta diferència perquè ens fa ser únics en el món.
La nostra darrera qüestió, ja que estem arribant al límit de temps d'aquesta entrevista, és com a president de Prioritat, entenem en virtut d'ocupar el màxim càrrec dins de la DOQ, estem a la llista indicativa de la candidatura del Priorat Montsant Siurana, estem a la llista indicativa de l'Estat espanyol, estem en compàs d'espera. Com s'està vivint aquest compàs? Aquest temps d'entre que no es coneix la decisió?
Una mica tens perquè, bueno, primer de tot dir que sí, que sóc president de l'associació Prioritat, però que compartim la presidència amb la denominació d'origen Montsant, que som els dos actors econòmics potser més importants de la nostra comarca avui en dia, i que és d'una manera honorífica, perquè l'associació Prioritat és un teixit social de tota la comarca i per tant doncs, som tots els que estem a dintre d'aquest vaixell. Aquest compàs d'espera doncs, es viu amb una mica de nervis perquè veiem que en comparació amb d'altres candidatures que hi ha tant aquí a Catalunya com a la resta de l'Estat espanyol doncs, no tenim la font de finançament que ens pot fer fortes, que ens pot fer forts i visibles, sobretot visibles a Catalunya i al món, no? I bé, ara estem estudiant maneres de finançament, d'aconseguir els diners necessaris com per acabar pagant aquest dossier definitiu que hem d'entregar a la UNESCO i que són els que revisaran aquest projecte. I bé, nosaltres el que estem fent és intentant fer-lo el millor possible i conjuntament amb totes les universitats i altres centres d'estudis. I esperem doncs, que aconseguim també els diners. Ja sabem que de les administracions és molt difícil perquè en un moment de crisi com aquest és complicat, però sí que intentarem doncs, que el teixit dels veïns i del Priorat s'involucrin doncs, en aquest tema i per poc que puguin, doncs, que puguin cooperar tots i fer-se el seu aquest projecte.
Doncs agraïm molt a Toni Alcobé, president de la DOQ Priorat, que ens hagi acompanyat, que ens hagi premès a aquest temps, i l'emplacem doncs, a una propera trobada que amb el calendari a la mà tot apunta que serà a la propera Fira del Vi de les DOs de la nostra comarca.
Fins llavors. Perfecte, fins aleshores, ens veiem.
El Departament de Territori i Sostenibilitat no dona cap data respecte al nou pla de mobilitat, els nous plans de mobilitat previstos per al Priorat i la Conca de Barberà després que es quedessin fora de les noves línies de Rodalies del Camp de Tarragona. En declaracions a aquesta emissora, el director general de Transport i Mobilitat del Departament de Territori, Pere Pedrosa, marca terminis, però no fixa cap data concreta.
Per tant, fet aquest primer anunci, en segon terme, què es fa? Normalment es ve al territori i es presenta, normalment això se sol fer un dia en el Consell Comarcal, es presenten els alcaldes que es vol fer aquest pla de mobilitat i se'ls anuncia quin serà, diguem, els tràmits que es faran per fer aquest pla de mobilitat, perquè lògicament cada ajuntament ha de dir, diguem, les seves necessitats, perquè des del territori és el que es necessita. I finalment, quan s'ha fet això, durant un període, que sol ser normalment entre 6 i 8 mesos, es genera el pla de mobilitat de tota aquesta comarca, es recullen totes les observacions, totes les innovacions, totes aquelles millores que considera cada alcalde que es pot fer, i normalment es consensua i es pacta què és el que es pot arribar a fer també amb els recursos que es tenen. I d'això en surt el pla de la Conca, en aquest cas, o el pla del Priorat. Un cop s'ha tingut el pla fet, aquí el que es fa és es determina exactament aquest pla de mobilitat i aquest estudi, què és el que es desenvolupa, quines línies es desenvolupen i el seguiment d'aquestes línies i amb quina planificació, amb temps. Pot ser en 2 mesos, pot ser en 6 mesos, pot ser en 1 any, en 2, en 3, perquè normalment aquests plans solen abastar, diguem, com a mínim, entre 2 i 5 anys, depenent de les zones.
Aprofitant la benentesa i tenint en compte la complexitat de les xarxes de comunicacions a la nostra comarca, li hem preguntat al director general de Transport i Mobilitat si l'opció de futur per al Priorat seran els serveis individuals amb petició prèvia.
Miri, jo amb això sempre m'agrada ser molt, molt clar i molt respectuós. Normalment dels estudis de mobilitat i dels plans de mobilitat acaba sortint la mobilitat generada, perquè, és a dir, el que representa realment la demanda del territori. perquè al final també hem de veure que si generem un bon pla de mobilitat, al final intentarem saber també aquella persona que avui va en cotxe, que va amb el seu vehicle particular, que en els territoris interiors, en els territoris poc poblats, doncs se sol tenir molta tendència, lògicament, perquè no hi ha prou servei, anar amb el vehicle particular. Aquest senyor també és subjecte de que el vulguem donar-li facilitats per anar en transport públic. Per tant, aquí hi ha una bossa de gent que normalment no està identificada encara perquè no és usuari avui de transport públic. Aleshores, doncs el que es fa és relligar tot això i quan es té realment la demanda és quan aleshores es decideixen els recursos que es poden objectivar per aquesta demanda i en funció d'això es diu, pues, pot generar transport a la demanda o ha de ser una línia regular o ha de ser un tren o ha de ser les dues coses o han de ser les tres en funció dels pobles, perquè moltes vegades hi haurà pobles molt localment concentrats amb baixa densitat de població que els hauran de relligar en transport a la demanda amb la seva ciutat, diguem, o poble, diguem, proper al servei de transport públic global.
L'associació Montsant preveu construir una nova residència per a discapacitats psíquics a Falset, amb el suport d'entitats privades i recursos propis. L'associació es va reunir amb la consellera de Benestar i Família, Neus Munté, el passat dia 20 de març per desencallar el projecte després de l'incompliment reiterat del departament a l'hora de portar el finançament per la construcció que permetria passar de les 7 places actuals a 12. Miquel Jardí, membre de la Junta de l'Associació Montsant, ho explicava durant la passada hora del vermut.
Hi va tenir una reunió a la qual l'Associació Montsant hi vam ser. Uh-huh. I doncs, se li va explicar que som... Bueno, ella ja ens coneix, no? I va tindre molt bona voluntat i va mirar els plànols de la residència nova, tal, tal, tal. Però el que jo li vaig dir és fa 14 anys que ens esteu prometent des de Benestar i Família, el pròxim any entreu a la convocatòria de residència. El pròxim any, importem 14. I ara, com que estem en crisi, la Generalitat del Departament no té ni un raó. O sigui que si volem fer una residència ha de ser particular. Nosaltres hi ha hagut quatre conselleres
ja,
que ens van dir que sí. I estem al 2014 i clar, vam dir, bueno, doncs aquesta la tirarem endavant, sigui com sigui. Sí, perquè ja hem medit, hi ha forces que no siguin de la Generalitat. Perquè si no és impossible. La Fundació La Caixa, la ONCE...
Segons fonts de l'Ajuntament, la nova residència s'ubicaria en el pis superior de l'antiga residència Sant Josep de la capital del Priorat. El consistori falsetà assumirà la part tècnica del projecte. El proper dilluns comença a Barcelona la Fira Internacional Alimentària que reuneix productors i distribuïdors de productes alimentaris. La fira s'estructura en diferents salons, del que destaquem per motius obvis, l'Intervin. La mostra de vins que inclourà la presència d'empreses vitivinícoles de totes les denominacions d'origen de Catalunya, també del Priorat. És el cas de la cooperativa de Falset Marçà. I li hem preguntat al seu president, Josep Maria Cots, els motius d'estar present a l'alimentària.
Bueno, és un punt de trobada. Saps que hi ha certàmens internacionals que són bastant més complicats d'assistir-hi pel cost i tot el que representa, i en canvi que el lo tens aquí, te porten els clients i per lo tant ho has d'aprofitar. Els clients o no clients, vull dir, la gent que passa a veure què és el que portes tu. Fa 2 dies vam estar a Alemanya, a la fira, i clar, vull dir, és el mateix, no? Va ser un punt de trobada de tots els distribuïdors del nord d'Europa. Per tant, són certàmens que quasi estàs obligat a anar-hi. Faràs o faràs? Veiem si prèviament en tots els contactes que tens hi ha facites, hi ha acordes, doncs, entrevistes, visites, pots fer feina. El que no pots anar és amb les mans a la butxaca i a veure doncs, el primer que passi, no? Que també en passen i s'han d'acceptar, però veiem, el certament és una trobada avui ja quasi inevitable per tot el sector vitivinícola.
En aquesta edició de l'alimentària, la cooperativa presentarà la seva nova gamma de vins, una gama vinculada al castell de Falset i a un relat. Escoltem Josep Maria Cots.
Últimament estem plantejant un refer totes les games de vins de la cooperativa. Vull dir, tenim uns vins, l'Ètim, el Castell, tots els altres, però no estava molt ben definida en quina gama pertanyien tots. Doncs. Ja fa temps que estàvem volent revaloritzar la gama de Castell de Falset, que en aquell moment només era el Castell Criança Negra i el Castell Blanc, i vam pensar en algo més, no? Deixant els Ètims com un vi més actual, més, diem que modern, vull dir, no m'agrada massa la paraula modern, però potser uns vins més a tot amb el que representa l'Aldea Montsant, i fer la gamma del castell amb uns vins més tradicionals, més de tota la vida, uns vins potser més, no dic professionals, però que siguin més a gust de tota la gent, no? El Castell de Falset mos donava una oportunitat de poder treballar aquesta gamma a través d'una, diem-ne, història, llegenda que hem pogut construir, mig llegenda, mig història, al voltant d'una sèrie de personatges que són els que donaran nom a cada gamma d'aquests vins, no? Cada gamma, a cada línia, no? A cada línia, una gamma de 5 vins i l'oli, i per tant cada un tindrà un personatge més o menys referenciat amb el que tu et pots trobar dins l'ampolla, sempre basat en una llegenda dels personatges que Falset ha tingut, bueno, Falset de la comarca i tota la tot l'entorn històric que mos envolta i mitjaval, mos hem basat en això per crear una línia, i creiem que pot tindre un interès perquè detrás de cada vi hi pot haver, aviam, per què no una llegenda o per què no una tradició, tractant-se de vins més aviat tradicionals, històrics.
I això es presentarà a l'Alimentària?
Sí, se presentarà a l'Alimentària. En posterioritat també ho farem, no cal dir aquí Falset, però l'Alimentària és el primer certamen que anem, doncs bueno, ja ho tenim a punt, per tant, la setmana que ve presentarem tot això.
El Festival Tarraco Viva arribarà al Priorat els dies 16 i 17 de maig amb l'espectacle Bacanàlia, el retorn de Bacus. Aquesta setmana hem conegut més detalls de la notícia que us avançàvem de fa un parell de setmanes. Aquesta tarda, al Castell de Falset, el director de Tarraco Viva, Magí Saritjol, acompanyat per l'alcalde de la capital de la demarcació, Josep Fèlix Ballesteros, presentaran l'acte que es durà a terme, com us dèiem, a la cooperativa de Falset Marçà el divendres 16 i el dissabte 17 de maig. L'arribada de Tarraco Viva a la nostra comarca és el resultat de la col·laboració entre Priorat Enoturisme i l'Ajuntament de Tarragona. Intens divendres amb presentacions de llibres a la Biblioteca Salvador Estremifà i al Casal Joan Miquel Barceló Carrasclet a la mateixa hora. Comencem per la presentació del llibre Guies, fugitius i espies, de Claude Benet, un treball de recerca històrica sobre els camins i itineraris que seguien aquells que fugien dels estralls de la Segona Guerra Mundial per a un país neutral com va ser Andorra. L'autor, Claude Benet, ens explicava les raons que el van portar a buscar aquests camins i les històries dels qui els travessaven.
Primer de tot és omplir un buit. És a dir, Andorra, als anys 40, no se'n parlava. És com si no hagués passat res. És a dir, en un país on hi havia un conflicte mundial, primer d'un costat la Guerra Civil a Espanya i després la Segona Guerra Mundial al costat francès. I nosaltres allà al mig ningú en parlava, no passava res. Era impossible. Si van passar masses coses massa a prop perquè Andorra quedés sense que passés absolutament res, no? Doncs una curiositat personal primer, és a dir, no hi havia cap intenció de fer cap llibre, simplement doncs a dir, a veure, doncs m'estranya, no? I vaig començar a buscar, a entrevistar alguna persona que ho havia viscut doncs de jovenet i doncs anar tirant fils, m'han sortit moltes cosetes, anant a visitar evidentment doncs arxius per aquí i per allà, i doncs és una enquesta apassionant perquè comences a estirar, no et ve mai tot de cop, doncs has d'anar a un altre lloc. Em va portar molt més aviat al costat francès, perquè la gent venia del costat francès, després al costat espanyol arribaven doncs a Barcelona i allà doncs ja se'ls encarrilava cap a fora, no? I per què Andorra? Doncs home, perquè Andorra és un lloc era neutre, suposadament, diguem, i podien refer-se una miqueta, la gent que caminaven, que passaven el Pirineu amb moltes dificultats i passaven per altres indrets del Pirineu, sovint que era amb la Guàrdia Civil, i la Guàrdia Civil en aquella època no els era gaire favorable tampoc. Andorra tenien aquest petit avantatge, no?, que es quedaven allà doncs, 2, 3 dies, 4 dies, més si calia, si venien amb els peus gelats. També hi havia gent, evident, que intentava doncs, retornar-los cap als nazis, també vam tenir tot això, no? Jo vaig anar buscant cosetes, vaig trobar molta cosa, i bueno, doncs això em va fer que vaig acumular molta informació i vaig acabar fent un llibre.
I si a la biblioteca es parlava de la història de fa 75 anys, al Casal Carrasclet parlaven de la història de fa 20 anys. Josep Manel Busqueta, autor de L'or dels voltors, la crisi explicada a una ciutadania estafada, ens donava les claus de la crisi, però també ens donava una via per sortir-ne.
Jo penso que la classe política és l'epifenomen. O sigui, el fenomen important és el que es dona en el substracte de la societat, no? I el substracte de la societat és el que les persones, doncs, en bona mesura, doncs, decideixen doncs, amb el seu comportament quotidià i amb la seva forma doncs, de construir la societat. Jo penso que si existeix aquest empoderament col·lectiu, doncs, aquesta exigència per part de la ciutadania de voler viure en una societat més transparent, més democràtica, més inclusiva, doncs, segurament això tindrà repercussions també en el que és l'esfera política. I segurament doncs, això representarà, doncs, jo penso, doncs, en bona mesura, posar en qüestió el que ha representat la forma de gestionar fins ara de la societat, que ha sigut una forma doncs, justament girada d'esquena a la ciutadania i absolutament de cara i de front al que han sigut els interessos doncs, econòmics, sobretot financers en els darrers anys. Per això penso que està clar, en la mesura en què la societat vagi emprenent doncs, en aquest sentit un camí doncs, de consciència i de mobilització i en bona mesura d'exigència també, doncs, segurament això doncs, es veurà reflectit també en el que són les estructures polítiques d'una forma o d'una altra. No? Jo penso doncs, que d'una forma doncs, que en bona mesura posarà en qüestió el que és la forma de fer política tradicional. Penso que de fet ja ho estem veient, no? Estem veient doncs, com des del 2007 ençà doncs, s'ha anat produint una mobilització, jo diria, substancial de la societat. Doncs hem vist el 15M, hem vist després l'articulació doncs, de les diferents marees ciutadanes doncs, en defensa dels serveis públics, ja sigui la marea blanca, la marea groga, doncs, les diferents marees doncs, que reivindiquen això, no? Doncs, l'intent de preservació d'un doncs, estat de benestar mínim. També ho estem veient doncs, en els canvis doncs, electorals, estem veient doncs, com s'està produint doncs, una crisi important de tot el que estan sent els partits polítics doncs, diguem-ne que fins ara havien gestionat la transició, no? De fet, doncs, veiem com comencen a emergir doncs, noves forces polítiques, com comencen a emergir també nous discursos. Evidentment, doncs, també veiem mobilitzacions massives i cada cop més contundents, com les del 22M la setmana passada, i també veiem organitzacions molt sòlides per part de la ciutadania afectada, com les plataformes d'afectats per la hipoteca, que en bona mesura doncs, plantegen això, no? Una societat que s'està movent. Jo penso que també doncs, a nivell nacional, a nivell dels països catalans, doncs, també penso que l'actual procés d'ebullició que existeix al voltant d'aquesta doncs, reivindicació doncs, del dret a l'autodeterminació i en bona mesura doncs, també de l'exigència doncs, de la capacitat de decidir plenament, doncs, també és el resultat de la fractura doncs, que en aquest sentit té doncs, l'estat espanyol també com a conseqüència doncs, del que està sent doncs, aquesta crisi econòmica doncs, que té conseqüències a molts nivells.
Arriben els esports amb Joan Jarque.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. El Falset s'imposava al Sant Perill Sant Pau per 0-3. Dos dels tres gols van arribar a la primera part, amb un de Josep Maria Prous i l'altre de Carlos Figueroa. I a la segona part, Figueroa repetia i sentenciava el partit. Una victòria important, ja que serveix per començar a assegurar la permanència a la tercera catalana. I no podem oblidar que és la primera victòria amb els nous entrenadors, Cristian Carranza, David Capdevila i Josep Maria Piqué. Pel que fa al següent rival del Falset, és el Bonavista, un rival molt important, ja que té 4 punts més que el Falset i comparteixen la zona mitja baixa de la taula. El partit serà avui a les 7 de la tarda i a Falset. Pel que fa a la quarta catalana, el Porrera perdia 6-2 davant el cinquè classificat, el Salou. Els gols del Porrera van arribar als minuts 17 d'Ivan Pàmies i al 61 d'Arnau Anglès, de la primera i segona part respectivament. El pròxim rival del Porrera serà l'Espluga de Francolí, que ocupa la 8a posició amb 26 punts, mentre que el Porrera és l'últim amb 3 punts. El partit serà demà a les 4 de la tarda a Porrera. I en futbol sala es va ajornar el partit que enfrontava el Capçanes al Reus Unió degut a la pluja. I avui a les 8 de la tarda el Capçanes jugarà al camp del cinquè classificat, el Tivissa. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu un bon cap de setmana.
I el temps amb Enric Massip.
Una setmana en quant alterada hem tingut aquí a la nostra comarca amb situacions del nord i nord-oest, algunes petites pluges i vents que han bufat intensitat des d'aquestes direccions nord i nord-oest, han bufat amb bastanta intensitat i en alguns moments molt forts. Per aquest cap de setmana la situació canvia d'una forma important, en el sentit que una petita borrasca s'ha format davant de les costes catalanes i aquesta és la que dominarà el temps aquests dos dies de cap de setmana. La nebulositat anirà augmentant, sobretot a les zones més properes a la costa, i algunes plugims i algunes pluges començaran a caure de forma intermitent, no seran continuades, però sí que al llarg del dia poden afectar pràcticament arreu. Una situació que es mantindrà també demà diumenge, amb aquesta borrassa estarà pràcticament estacionària, i el panorama estarà format per núvols, cels tapats, vents de component marítima, i tot i que les temperatures hauran pujat considerablement respecte als dies anteriors, donada l'ambient d'humitat i sense pràcticament sol, es notarà una certa fredor. En definitiva, hem canviat una situació de nord i nord-oest per una altra de llevant més templada i vents del sud, que doncs, ens portaran aquestes petites pluges, en general, com deien, no massa importants, provocades per aquesta borrasca que tenim davant les costes catalanes. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1586, un règim de nevades intenses afectava a la comarca de la Cerdanya, que va durar 3 dies i els gruixos van ser considerables.
Abans de marxar, titulars. El Departament de Territori i Sostenibilitat no dona cap data respecte als nous plans de mobilitat previstos per al Priorat i la Conca de Barberà després de que es quedessin fora de les noves rodalies del Camp de Tarragona. L'Associació Montsant preveu construir una nova residència per a discapacitats psíquics a Falset. Amb les noves instal·lacions ampliaran fins a 12 el nombre de places actuals. El proper dilluns s'obre la Fira Alimentària a Barcelona amb la presència de diversos cellers de la nostra comarca. I ja tenim més dades de l'acte que portarà Tarraco Viva al Priorat. El Déu Bacus visitarà la cooperativa Falset Marçà els dies 16 i 17 de març.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila, esperant retrobar-los el proper dimecres al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Ara, però, també els demanem que continuïn amb nosaltres. A partir de la 1 tenim l'Hora del Vermut i a les 2, Infopime Priorat. No ens deixin. Gràcies, com sempre, per la seva atenció.